Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, la dependència emocional. El llibre El verdadero final de la Bella Durmiente, Ana Maria Matute exposa fil per randa la realitat que s'imposa després del petó que desperta la princesa del conte de la seva letargia d'anys. Matute s'imagina aquesta realitat, és clar, però segurament té molt d'autèntica, perquè quan el príncep s'emporta la seva noia a casa, comencen els problemes amb la sogra, amb les criatures que venen més endavant i en la relació entre ells dos. És una al·legoria del que acostuma a passar en casos com el dels amants que per un temps determinat no veuen res més que els ulls de l'altre i de massa a prop, o almenys un d'ells. Atenció, perquè d'això es tracta la dependència emocional. La psicòloga Beatriz Gil, que ens acompanya avui, ho descriu així. És la dependència afectiva o sentimental que consisteix en tot un seguit de comportaments addictius que tenen lloc en una relació interpersonal on existeix una asimetria en el rol que assumeix cada persona. Segons Míriam Subirana, les relacions creades des de la necessitat dependent no tenen base. Centra en una relació en què no és present el teu cor, només afloren les teves mancances emocionals. Són relacions basades en una, entre cometes, atracció fatal i en un desig intens que enfosqueix la visió. Dues persones s'ajunten des de la seva necessitat insaciable i dependent. Tenen pressa per satisfer les seves mancances, el plaer, el buit de la soledat. Diu la psicòloga Sònia Castro, la necessitat d'afecte bàsica que tots els éssers humans cerquem es convertirà en dependència emocional quan les conductes que despleguem per satisfer-la siguin patològiques i desproporcionades. I per arrodonir-ho amb una altra opinió professional, avui ens acompanyarà també la psicòloga Sílvia Congost, que parla d'amor, del de veritat, i diu que es pot estimar sense destruir-nos nosaltres i sense intentar canviar la nostra parella. Entregar-se efectivament no implica desaparèixer en l'altre, sinó integrar-s'hi de manera respectuosa. Avui a l'ofici de viure, la dependència emocional.
Xavier Melloni. Segurament mai no havíem tingut tant i a la vegada havíem estat tan insatisfets.
Hola, sóc Sílvia Llop, la psicòloga de l'amor, i em dedico a tractar tots aquests temes que tenen a veure amb l'amor, les relacions de parella i l'autoestima. La dependència emocional és la creença de que necessites a la teva parella com l'aire que respires, i només pensar que se'n pot anar ja t'entren tots els mals pel cos. Així que el que faràs serà aguantar carros i carretes, tot el que faci falta, per tal de que aquesta persona no marxi del teu costat, perquè dintre del teu cap tu creus que qualsevol cosa és millor que perdre-la. Llavors aguantaràs i no diràs certes coses per por a que se'n vagi, i intentaràs acomodar tota la teva vida a aquesta persona. Perquè així diràs, mira, si està al meu costat, jo sóc més feliç que si no hi és. Però això és mentida, perquè les relacions de dependència emocional són relacions que no són sanes, perquè et fan perdre tota la llibertat, perquè tu sents que l'altra persona és qui manega la teva vida en realitat. I tu estàs bé amb això, però evidentment denota una baixa autoestima. Tu li has regalat el comandament a distància de les teves emocions a una altra persona, li has posat en una safata de plata, li has dit, mira, aquí està tota la meva vida, fes el que vulguis amb ella. I evidentment, això no és. Ara el que toca és fer un treball d'amor propi molt gran per poder recuperar el teu poder i la teva llibertat i poder viure les relacions des d'un lloc molt més sa, en el que tu saps que estàs triant a una persona però que realment, si aquesta persona algun dia se n'anés, tu podries refer la teva vida i tu podries estar bé. Recorda que tu ets protagonista de la teva pròpia vida i has de triar el que millor et faci sentir, el que més feliç et faci. Una abraçada molt forta a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure, la dependència emocional amb Sílvia Congost, que ens acompanya a Madrid. Sílvia, ben retrobada. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, què tal?
Hola,
molt
Sílvia.
Bones.
Benvinguda a l'Ofici de Viure un cop més. I gràcies també als Estudis de Barcelona, a Beatriz Gil Bóveda, psicòloga cognitivo-conductual. Benvinguda, Beatriz.
Gràcies.
Gràcies per ser amb nosaltres. Bé, aquesta dependència emocional, valdria la pena, si us plau, Sílvia, Beatriz, si la poguéssim començar definint. Sílvia, tu com la defineixes?
Doncs mira, la dependència emocional és la incapacitat que sentim de vegades a l'hora de tallar una relació que no funciona, que no ens està fent feliços, que no ens aporta benestar ni encaixa amb el que nosaltres estem buscant en una parella, però tot i això, quan connectem amb la idea de deixar la relació, sentim molta angoixa, sentim un gran pànic i ens sentim incapaços de donar aquest pas. Preferim seguir allà, mantenint-nos aferrats a aquella persona per no enfrontar-nos al que significa la ruptura i quedar-nos sense ella.
O sigui que hi ha molt de sofriment, vosaltres com a psicòlogues veieu molt de sofriment al voltant d'aquesta dependència emocional.
Moltíssim. La dependència ens fa perdre a nosaltres mateixos, ens activa molts símptomes de malestar, com ansietat, com depressió, insomni, etc. I es passa molt i molt malament fins que t'alliberes i et recuperes a tu mateix.
Té, per tant, Sílvia, un component addictiu, la dependència emocional?
Sí, sens dubte. La dependència emocional la considerem una addicció en tota regla perquè el cervell sent que necessita aquesta persona perquè nosaltres ens puguem sentir segurs, perquè nosaltres estiguem bé, perquè tinguem tranquil·litat, tot i ser una persona que és nociva, no? I que va en contra del nostre benestar perquè no encaixa amb el que nosaltres volem. I com amb tota addicció, ho vivim des d'una necessitat de tenir aquella persona a prop per estar tranquils. Hi ha síndrome d'abstinència quan intentem allunyar-nos d'aquella persona, que ens porta a viure recaigudes i ens costa molt desenganxar-nos, en igual que passa amb les altres addiccions.
Beatriz Gil, com poden saber les oients i els oients si pateixen dependència emocional?
El pensament central de les persones que tenen dependència emocional sol ser sense ella o ell no soc res. També sense ell o ella no podré sobreviure. Per això és una addicció, no? Per la compulsió, per la perseverança, la pèrdua de control. És molt característica en aquesta addicció afectiva.
Tu, Sílvia, que ja tens unes hores de vol, com si diguéssim, ja fa temps que treballes en l'autoestima, la dependència emocional, amb conflictes de parella, amb moltíssima gent i que has tractat amb tantes persones. Creus que va a més o a menys la dependència emocional, o que sempre hi ha sigut?
Jo crec que sempre hi ha sigut, i tal i com van les coses, de moment o canvia el sistema educatiu respecte al tema de les relacions o seguirà existint, perquè de fet aquesta és una mica la meva tasca, portar llum i que la gent s'informi i sàpiguen identificar-ho, no? Crec que la clau és identificar-ho, però és un problema que segueix sent-hi perquè vivim molt des d'una educació a nivell de societat amb què ens marquen la idea que tenir una família i estar en una relació de parella i que això duri fins l'últim dia és el millor i és el format correcte i és el que tots busquem, I quan tu t'enfrontes a una realitat que no encaixa amb això, que en la que no estàs bé i que t'has de plantejar sortir d'aquesta estructura que et diuen que és la correcta, entres en pànic, no? Perquè tens por a no aconseguir aquest benestar que t'han inculcat.
Sí, per tant, quan parles de sistema educatiu i d'educació, Sílvia, estàs parlant de tot Occident, o almenys de molts països. Sí. És com si hi hagués una confusió molt gran sobre el que han de ser les relacions.
Sí, perquè ho vivim des d'aquesta idea d'estar amb una persona i que ja està, allà ja et quedes, i oblidem que l'ésser humà és un ésser que està en constant procés de canvi i que pot ser que durant una part de la teva vida estiguis bé, però que les relacions, lo normal és que algun dia acabin. Hi ha relacions que duren sempre, sí, però és més probable que acabin perquè nosaltres estem canviant constantment. Llavors, intentant no viure el final d'una relació com un drama, tal i com el vivim. Evidentment és una pèrdua i s'ha de fer un procés de dol, i el dol no és agradable per ningú, però intentar educar en què tots estem preparats, no? Fixa't que Orient, per exemple, el tema de la mort, la pèrdua per mort, el viuen molt diferent que nosaltres. Probablement ho passen malament, però no pateixen igual que patim nosaltres, i això és perquè els eduquen diferent.
Beatriz?
Jo penso que és molt important el tema que ha dit la Sílvia de l'educació, no? Els mitos de l'amor romàntic, el cine, les pel·lícules fan molt, molt malament a les relacions. Penso que en l'escola és fonamental incloure assignatures com amor propi, relacions afectives, com sortir d'un fracàs o d'un error, d'aprenentatge. Per això que és molt important ensenyar com ha de ser una relació sana, una relació de confiança, donde ambos suman, fan equip.
És importantíssim. Sí, sí.
Diu la Sílvia, la dependència emocional és una situació en què es troben moltes persones, senten una addicció molt forta cap a la seva parella, senten que la necessiten, que sense ella o ell no són res, que mai no trobaran ningú amb les seves qualitats. Tot i això, la realitat és que la seva parella no els agrada i no l'accepten, i comencen aleshores una lluita per sobreviure, per fer que la relació funcioni. S'obliguen a acceptar-la, costi el que costi. I sovint els costa, dius Sílvia, la seva llibertat, viure la seva pròpia vida, la seva dignitat, la seva felicitat. Renuncien a tot per no deixar anar una persona que ni tan sols els aporta els aspectes bàsics que necessiten. I prendre consciència d'això, dius Sílvia, és el primer pas indispensable per començar-nos a en sortir.
Exacte. Quan una persona viu una dependència emocional, viu obsessionada perquè la relació no acabi. Llavors és com que tota la teva vida acaba girant entorn a aquest, aconseguir aquest objectiu. I com que veus que la relació no va bé, que hi ha discussions o que hi ha diferències que et creen malestar, que et creen angoixa, intentes mirar cap a un altre costat i centrar-te en fer les coses d'una manera determinada perquè aquests problemes no es posin de manifest. I és com que ho maquillem com per semblar que tot va bé, no? I ens autoenganyem a nosaltres mateixos, però no estem bé. I al final et vas oblidant de tu mateix perquè estàs centrat absolutament en com complaure l'altre, com evitar que t'acabi deixant, com evitar crear aquell conflicte quan expresses les coses que no t'agraden o no et semblen bé, i clar, t'oblides de qui ets tu, què necessites i de si realment estàs bé allà.
Beatriz?
Exacto. Yo creo que también que suele coincidir con relaciones tóxicas, donde al final la otra persona te va haciendo más pequeñita, la teva confianza disminuye, y aquí es donde hay barreras que no se pueden traspasar. Los insultos, los desprecios, los desplantes te están indicando que ese no es tu sitio, que el objetivo que tenemos las personas es perseguir la felicidad y el bienestar. Y cuando una persona te hiere, te daña, tienes que salir de ahí.
Jo crec, si em permets, que quan hi ha una relació de dependència emocional, sempre és una relació que es considera tòxica, perquè tu no estàs bé allà i estàs amb una persona que no encaixes, i no encaixaràs mai si un dels dos no deixa de ser qui és per convertir-se en el que l'altre vol, no? Llavors, sí, és totalment cert que en molts casos hi ha dependència i hi ha maltractament psicològic, que és el que estava descrivint molt bé la Beatriz, però hi ha casos que no hi ha maltractament, però la relació igualment també és tòxica, sempre que hi ha dependència, que això és algo que hem de tenir clar, perquè hi ha persones que es pensen que es pot superar la dependència i seguir al costat d'aquella persona, i això en cap cas és així quan hi ha aquest enganx emocional.
I com acostumen, Sílvia, a acabar-se aquestes relacions?
Doncs malament. Normalment acaben que s'ha de fer contacte zero absolut. Igual que amb una addicció, amb una substància, tu no pots consumir mai més aquella substància, quan hi ha dependència emocional has de tallar el contacte amb aquella persona per poder-ho superar bé. Això no vol dir que si al cap de X anys en els que tu t'has recuperat i ja tens clar que no hi tornaries per res del món, trobes aquella persona, no vol dir que hagis de recaure, com et passaria, per exemple, amb l'alcohol, perquè no és així, però ho has d'haver superat i ho has d'haver superat correctament. Llavors hi ha casos que, per exemple, tenen un fill en comú, hi ha casos de persones que treballen junts i potser no poden fer aquell contacte zero d'entrada tan radical, però són casos que després nosaltres veiem que els hi costa molt més, perquè hi ha moltes més recaigudes.
Beatriz.
Exacte. El contacto cero és indispensable, importantíssimo. I també penso que és molt difícil sortir sol. Sempre és molt important buscar l'ajuda d'un professional que t'acompanyi i puedas acabar el sortir, no? La relació de la millor manera possible.
Sí. I al nostre voltant, Sílvia i Beatriz, si hi ha algú que ens fa l'efecte que està patint una relació de dependència emocional, com la podem ajudar? Que això costa molt, Sílvia.
A veure, sí, costa perquè si la persona no està prou oberta per acceptar que té una relació que és tòxica i que l'ha de deixar, no està preparada, ens rebutjarà els nostres comentaris i acabarà per no explicar-nos res del que està patint, no? Llavors aquesta persona es va aïllant més, es va tancant més i encara es va trobant pitjor. Llavors jo crec que el millor, quan algú no està obert a escoltar-te i veus que està molt tancat, és aprofitar els moments en els que aquesta persona té un baixón fort, perquè sempre hi ha moments de crisi en els que un diu no puc més, en els que un veu la realitat tal com és i s'adona que la relació és tòxica i que no va enlloc i que sempre està encallat allà mateix, i és en aquests moments quan els hem d'intentar ajudar, quan s'ha d'estar allà. I pot ser, doncs, facilitant-los un llibre, els hi pots passar un vídeo d'una persona que parli d'aquest tema o recomanar anar a un psicòleg, com deia la Beatriz, que és molt important, experta en aquest tema, no? I de vegades pots dir, vés a fer una sessió, jo m'encarrego d'agafar-te hora i si no t'agrada ja no t'ho diré mai més, però prova-ho, no? Perquè normalment quan venen, com que se senten molt identificats i veuen que els entens, es posen a les teves mans, però s'ha d'aprofitar sempre aquests moments en els que estan molt malament, perquè si no es tanquen.
Beatriz.
Jo recomano comunicar-les con molt cariño, con molt amor, respecte, porque podemos caer en el te lo dije, no era para ti, mira esto, mira lo que hizo, y esto es muy, muy peligroso. Con cariño, comunican las señales objetivamente y también recomendando programas como El oficio de viure, los libros, los vídeos. Es importante la divulgación en aquel sentido, para que la gente aprenda qué es una relación sana y cómo huir de las que nos hacen daño.
Com deia la Sílvia i la Beatriz, cal molta educació en aquest sentit, eh? No sé si dirien educació sentimental, però educació...
Sense cap mena de dubte, Gaspar. Jo crec que és molt important, perquè és que al final, si t'hi fixes, els problemes en les relacions és el que crea més malestar, i sabem que és el que crea més baixes també laborals i baixes mèdiques per símptomes d'ansietat i depressió. I aprendre, tenint en compte que som éssers socials, que les relacions són la base de la nostra essència, no saber portar-les o no saber gestionar-les moltes vegades, sobretot la relació de parella, que és la que més pes té, doncs és una cosa amb la que ens hauríem de detenir i replantejar, perquè s'estudien potser moltes coses que a nivell del dia a dia no ens són tan útils, i en canvi saber-nos relacionar i saber identificar senyals de conductes tòxiques o senyals que ens resten, que ens fan mal, que ens deterioren, crec que ens aniria molt bé per ser més feliços.
Recordo que quan vam començar l'ofici de viure ara fa 15 anys, aproximadament, més o menys, el 50% de casos que tenien els psicòlegs i les psicòlogues de Catalunya tenien a veure amb el que en podríem dir els mals d'amor, no? Problemes sentimentals malentesos, no? El sofriment causat pel desamor també, no? Tu creus que aquest, Sílvia, més o menys, a partir de la teva experiència, i no volem fer cap, no, això no és una estadística rigorosa, no? Però a partir de la teva experiència creus més o menys que es manté aquesta xifra?
Jo fins i tot m'arriscaria a dir que és més del 50%.
Més.
També és cert que, clar, jo, per la meva especialitat i els meus centres, treballem exclusivament temes d'autoestima i relacions, per tant, tothom ens ve amb aquests problemes ja exclusius. Llavors, potser no sóc tan objectiva, però mirant una miqueta el que passa i les demandes que hi ha també amb altres centres i de més, jo crec que és el que... Perquè és que saps què passa? Moltes vegades la demanda és, per exemple, per problemes d'ansietat, però quan tu analitzes què és el que està provocant l'ansietat, darrere hi ha un problema d'una relació de parella. O de vegades hi ha una persona que té una depressió, o que té un insomni, o que té... I la relació està darrere, no? Llavors, jo crec que és més del 50%.
Xavier Melloni. Segurament mai no havíem tingut tant i a la vegada havíem estat tan insatisfets.
Diu Míriam Sobirana, en el nivell corporal tenim unes necessitats, en el nivell emocional unes altres i encara més profund en el nivell de l'ànima unes altres. Sovint es barregen i es confonen. Hi ha algunes necessitats que lògicament volem satisfer, com són la necessitat de pertinença, fins i tot la necessitat d'estimar i de ser estimats. Necessitem tenir un lloc al món, una missió, trobar sentit a la nostra vida. Com podem satisfer aquestes necessitats de manera que no degenerin en una dependència o en una addicció? Aquesta és la pregunta que us faig, no? Com podem satisfer aquestes necessitats de manera que no degenerin en una dependència o en una addicció? És a dir, com podem evitar començar a sembrar avui per tal de no caure en la dependència emocional? Sílvia?
A veure, jo crec que cada un de nosaltres té unes necessitats. El primer que hauríem de tenir clar és quines són, per tal de plantejar-nos com les podem satisfer, però també tenir clar que per satisfer algunes d'aquestes necessitats hi haurà d'haver, necessitarem altra gent, valgui la redundància, altres persones, perquè hi ha necessitats d'amor, hi ha necessitats de connexió, pel que necessitem els altres, però tenint clar que no necessitem mai una persona exclusivament en concret, sinó que aquesta persona pot ser que durant un temps ens cobreixi aquesta part, però que si aquesta persona en un moment donat ja no ens compensa, no ens ho aporta o no volem seguir al seu costat, podem continuar sense ella, però sí que haurem de relacionar-nos, no?, amb altres persones. Jo crec que el perill de la dependència és quan parlem de la necessitat a nivell més social i afectiva.
Beatriz?
Estic totalment d'acord. Crec també que la independència i la individualitat és molt important. Tenir ben cobertes aquestes àrees, necessitats emocionals com aprendre a gestionar les meves emocions, aprendre a comprendre les teves, a amar, també a ser amado, necessitats fisiològiques com el sexo, el menjar sa, l'exercici, tenen que ser diàries i tenen que estar en tu individualitat. Tu no debes esperar que l'altre cumpla tus necessitats, sinó tu eres una persona autònoma y debes cumplir las tuyas. Y entonces estar en pareja es una lección. No te necesito, prefiero mi vida contigo y te elijo.
Diu la Sílvia que, al contrari del que sovint pensem i vivim, una relació de parella sana no ha de ser un lloc on ens resignem, on ens enganxem, on quedem atrapats i on renunciem a ser qui som. Per ser feliços i viure la relació de parella d'una manera plena i completa, cadascú s'ha de sentir lliure, acceptat, realitzat i rebre de l'altre la dosi de passió, d'amistat i d'amor que li cal. Per tant, de vegades m'imagino també que hi ha persones que associen la realització personal i sentimental i fins i tot emocional en molts àmbits al fet d'estar en parella. I tot això la Sílvia Congós ja fa anys que intenta una mica desmuntar-ho, eh? Com deia ella, sembrar sí. una llavor per educar-nos a tots en aquest sentit.
Sí, perquè és cert que hi ha moltes persones, moltíssimes, que encara pensen així, inclús, sorprenent, però hi ha molta gent jove. Jo veig noies de vegades a la consulta que tenen entre 20 i 25 anys que tenen aquesta por perquè han de deixar una relació que és molt tòxica i tenen aquesta por ficada dintre de... és que tinc por de no trobar ningú, de no trobar parella, amb aquesta edat, que un des de fora pot pensar, mare meva, però si tens tota la vida per endavant, però elles ho viuen així.
Sí, efectivamente, la autorrealización es personal, es de uno, ¿no? Lo dice la palabra auto. Pero también es verdad que cuando eliges una pareja donde hay complicidad, hay confianza, hay comunicación, hay amistad, hay amor, te suma. Y una cosa está inherente en la otra, al final te autorrealizas con la otra persona y formas un proyecto vital, que creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Efectivamente, tú tienes que luchar por tus objetivos, tener muy presente qué es lo que quieres conseguir, cómo quieres cuidarte y cómo quieres vivir la vida, pero efectivamente si eliges una persona para formar un proyecto vital que te suma, pues ambos estaréis contribuyendo en la realización personal del otro.
La Míriam Subirana ha proposat alguns acords que ens serviran per mantenir la complicitat, la confiança i un diàleg fluid. Sigues impecable amb les teves paraules, parla amb integritat, digues només el que vols dir, fes servir el poder de la paraula amb autenticitat i amor. No et prenguis res personalment, el que els altres fan no és a causa teva o en contra teva. Si et tornes immune a les opinions alienes, no seràs víctima del patiment inútil en les teves relacions. No facis suposicions ni treguis conclusions de tot precipitadament, perquè quan ho fas creus que el que suposes és cert i crees una realitat sobre això, i sempre procura fer el màxim també com puguis i així evitaràs culpar-te, jutjar-te i lamentar-te. Per tant, està fent seu la Míriam Subirana el llibre Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. No sé fins a quin punt creieu que és aplicable, aquests quatre acords són aplicables a les relacions de parella, no? Per exemple, el punt aquest de fer suposicions, no? Fer suposicions sobre el que em diu l'altre fa o deixa de fer. Aquí suposo, Sílvia, que tu diries, home, en lloc de fer tantes suposicions, pregunta, no?
A veure, sí, certament amb el tema de la comunicació és un tema que és clau perquè la relació funcioni i que quan donem coses per suposat i ja interpretes el que creus que l'altre està pensant o el que vol dir amb allò que ha comentat o que ha fet, de vegades és millor preguntar-li i ens evitaríem molts mals de caps. Però també és cert que a nivell teòric tots aquests punts són claus, però després a la pràctica de vegades amb el dia a dia no és tan fàcil. Jo sí que crec que és important de tota manera tenir-los en compte i inclús tenir-los present i tenir-los apuntats en algun lloc i de tant en tant anar-hi reflexionant, no? Fer com aquest, un exercici d'autoanàlisi per preguntar-te si ho estàs seguint, si estàs comportant-te d'aquesta manera o no, si hi ha alguna cosa d'aquestes que creus, algun aspecte d'aquests que creus que podries millorar.
Clar, perquè ser impecable amb les paraules, per exemple, ser-ho sempre costa, eh?
Sí. No, jo crec que ser impecable amb les paraules, o sigui, si fem referència a ser, per exemple, respectuós amb les altres persones, crec que en una relació és molt important, però està clar que sempre hi pot haver un dia que perds una mica els nervis, però si tu ets una persona respectuosa i veus que no has parlat bé o que li has transmès alguna cosa, li pots haver fet mal, de seguida aniràs amb aquesta persona, intentaràs disculpar-te i parlar-ho, no? Que aquest és el problema.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant en la recta final d'aquesta conversa amb Sílvia Congost i Beatriz Gil de la dependència emocional.
Antoine de Saint-Exupéry. Estimar no és mirar-se l'un a l'altre, sinó mirar tots dos en la mateixa direcció.
Me gustaría añadir añadir las parábolas, las palabras, qué importantes son y qué poco nos fijamos en ellas. Al final las palabras crean nuestro mundo primero con nuestro autodiálogo. Nosotros desde que nos levantamos tenemos una conversación con nosotros mismos y también el mundo de los demás. Hay un estudio muy importante que me gustaría compartir con todos ustedes y que dice así: cuando imagínate que insultas a otra persona, para resarcir ese daño, ese dolor, necesitas hacerle de vuelta 5 cumplidos, 5 palabras bellas que lo levanten. Entonces, imagínense qué importancia tienen las palabras. Por eso, desde aquí les animo a hacer esta reflexión de la que hablaba Silvia, esta auditoría personal. ¿Cómo me hablo a mí misma, a mí mismo? ¿Qué palabras elijo cada día para comunicarme y crear mi realidad? Y cómo sumo. Al final, las palabras son pequeñas semillas que pueden nutrirse y crecer y favorecer a un entorno más agradable, más sano, o pueden herirnos y hacernos daños.
Sílvia, potser hi ha algunes persones que es pregunten en aquests moments si la seva parella, per alguns comportaments que van observant, té dependència emocional d'elles, perquè potser ho fan bé o intenten fer-ho bé, i en canvi no poden evitar generar aquesta dependència emocional tot i que no tinguin actituds tòxiques.
Sí, són casos que ho podem identificar de vegades perquè veiem que la parella té conductes d'estar molt pendent d'aquesta persona, té conductes de queixar-se amb bastanta freqüència de la manera de funcionar, de la manera de viure, de la manera de fer les coses de l'altra persona. És a dir, es queixen doncs, perquè potser necessita la parella doncs, quedar molt amb les seves amistats i això els hi crea angoixa perquè volen un altre tipus de relació, o es queixen per el nivell de vida que porta l'altra persona i no els hi sembla bé per la seva escala de valors o per la idea que ells tenien, i intenten també moltes vegades amb comentaris canviar-te, intenten fer-te veure que hauries de ser diferent, que hauries de ser d'una altra manera, però en canvi, tot i que s'estan queixant constantment, no et deixen, no? Que al final dius, bueno, si t'agrada tan poc tot com faig les coses i com sóc, perquè plantegem-nos separar-nos, però en canvi la idea de la separació és absolutament impensable. Llavors veus que aquesta persona es va angoixant cada vegada més i es va perdent més a si mateixa i es va obsessionant cada cop més amb tu, i va deixant de quedar amb els seus amics, va deixant de fer la seva pròpia vida perquè està totalment centrada en tu. Llavors aquestes podrien ser unes senyals de veure que l'altra persona, que ens podrien portar a pensar que l'altra persona pot tenir dependència.
Clar, que això també fa que l'altre es tiri enrere, no?
Exacte. I clar, l'altra persona també, quan tu veus que sí, que la teva parella està així, això et pot, si tu tens una bona autoestima i no tens por de quedar-te sol i tens una personalitat ja formada i forta, pot ser que tu siguis qui prengui la decisió de dir, doncs mira, deixem-ho perquè veig que estàs patint, que no m'acceptes tal com sóc i jo tampoc sóc feliç, perquè clar, quan la teva parella es comporta així, tu tampoc pots ser feliç allà quan la veus queixant-se i passant-ho malament. Llavors, si no hi ha solució, de vegades es pot provar fent teràpia de parella, si és que la relació té unes bones bases perquè puguem saber si es pot salvar o no es pot salvar, però si no, té mal pronòstic.
Sí, Beatriz?
Sí, penso que la paraula obsessió, la palabra malestar, es una señal importante de que algo no anda bien y que tu pareja puede tener dependencia emocional de ti. Como dice Silvia, creo que es importante acudir a terapia de pareja en un primer momento, y si después del esfuerzo no se consigue arreglar la situación, pues vale la pena ser valiente y abandonar por el bien de ambos.
Son la Beatriz Gil Bóveda, psicóloga cognitivo-conductual, la Sílvia Congost, psicòloga experta en autoestima, dependència emocional, conflictes de parella. Tenim els llibres de la Sílvia que ens poden ajudar també i poden ajudar a les persones estimades que pateixin dependència emocional. Moltes gràcies a totes dues per haver vingut a l'Ofici de Viure. I fins una altra.
Gràcies.
Gràcies, un plaer.
Una abraçada.